El bar.
Amb V baixa.
Visca el bar.
Són molt bons aquests dos.
Aquests tres, perquè en tenim tres. Pere Escobar, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Em sembla que debutes al bar, no?
Sí. Bueno, al bar...
En aquest.
Al bar
i debutes. Francesc Garriga, què tal? Bona nit.
Els dorsals pel Pere i per mi.
Sí, jo tinc motos, no te creus.
Mira, ens ha de començar que el que em diria que sí és el Miguel Ángel Román.
De muntanya,
com estem?
No. Molt bé.
Tu
gràcies per convidar-me.
Tu sí que faries el dorsal per la mitja del Pirineu.
El que veus que a mi la muntanya no em va gaire. Faig mitges, però d'asfalt.
Per cert, jo crec que Miguel Ángel Román mereix un aplaudiment perquè avui, aquesta tarda, ha narrat per Bein
el Valladolid-Alavés.
Partit entre Valladolid i Alavés, sí senyor.
Feia anys que no feia un partit tan dolent, de veritat, us ho dic en sèrio.
Has fet el del migdia també, Leganés-Vilareal,
sí,
aquest encara, no?
Aquest encara, sí, però el de la tarda...
Hi ha una norma no escrita,
terrible,
però que és històrica, que el Nuevo Zorrilla es mengen els pitjors trunyos d'Europa. Jo he estat molts anys fent resums i jo he arribat a fer un resum amb el sacaba inicial i el xiulet final de l'àrbitre. Això és el més interessant que ha passat.
També s'han vist partits grans a Zorrilla.
No et dic que sempre sigui dolent, no, però que...
El debut de Xavi.
Pel que sigui, avui tu te n'has menjat un.
Sí. Home, el Girona-Valladolid 0-0 de la primera jornada que també em vaig menjar jo, molt bé el Valladolid aquest any.
És veritat. Bé, no estem aquí per parlar del Valladolid a la vez.
Ah, doncs és l'únic que he vist el cap de setmana, eh?
Sí. Què t'ha semblat?
Si voleu, puc fer una tesi, eh? No. Un màster.
Bé, evidentment, suposo que els tres veu veure ahir el partit del Barça, Sant Sebastià.
Espera, David, és que el Valladolid no ha marcat cap gol encara, aquesta lliga.
Ni ha guanyat ni ha marcat.
No ha marcat cap gol. Sí, és que ara
els trobo. I el Bar li va anul·lar.
És que el millor president, el millor davanter que tenen és el president.
Avui ha votat Ronaldo.
Segurament, exacte, estava a la llotja. Segurament el gol més important hauria estat el que van fer contra el Barça, però el Bar justament li va anul·lar. Parlarem de la Champions avui. Tinc moltes ganes que ja comencem a fer una mica de xup-xup de Champions, que això comença dimarts, això està a la cantonada, però abans m'agradaria fer un pas pel que va passar ahir a Noeta, d'aquest partit que, segons en qui parles, et diu no he tingut allò bones sensacions, i d'altres et poden dir no, hem guanyat 3 punts en un camp que és molt difícil, molt complicat, els fantasmes, bla, 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 bla. Sou d'una banda o de l'altra?
És que són les, jo crec que poden ser les dues. O sigui,
sí. Si inclineu més.
Si poses el foco al partit, penses bé, van sortir-se'n d'un mal partit, però si amplies una mica, penses, home, si això ha de ser la tònica de tota la temporada, llegia un tuit que deia abans em posava els partits del Barça per alegrar-me i ara no. Vull dir, ara no m'alegren els partits del Barça. Ara és al revés, m'he d'animar jo per veure un partit del Barça. Llavors, home, hi ha estones que costen de passar. I això ja ens va passar la temporada passada.
A mi m'agrada posar el focus en el joc. És evident que des d'un punt de vista numèric el resultat va ser bo, el Barça va guanyar, encara no ha perdut, lidera la Lliga, etc. Però jo crec que és molt important el tema del joc, perquè sobretot en un equip com el Barça el joc és bàsic per aconseguir l'èxit. I clar, el que va mostrar ahir el Barça Noeta no va ser bo. Sí que és cert que la Reial va jugar un gran partit, que la Reial Societat, tot i els seus números, està fent una molt bona Lliga, però hi ha indicis preocupants, tot i que estem al mes de setembre. Però ha de millorar el joc si vol aconseguir objectius importants aquesta temporada.
Números en mà, Barça líder i en solitari.
Sí, però hi ha la preocupació aquesta que et diuen, no? A mi em preocupa més que abans de començar el partit jo vaig sentir molta gent, i a Twitter anava ple també, que era un dia per fer rotacions. Jo pensava, hòstia, doncs jo que potser sóc més de mirar estadística i pensar que l'històric té un pes de vegades incomprensible, però el té, si en un lloc no has de fer rotacions, és un lloc on els últims 15 anys has palmat històricament. El dia de l'Òscar era més factible fer rotacions, no? Sí. Que el dia de la Real Societat.
Sembla que les rotacions a vegades només es puguin fer quan hi ha els dos partits seguits, és a dir, en jornada intrasemanal, però per què no els podem fer el dia de l'Òscar? Perquè és massa aviat.
Home, perquè el dia de l'Òscar acabaves de començar, tenies l'aturada de Lliga i semblava que
Valverde va dir, home,
ja descansarem, però clar, quan toca descansar tampoc descansen.
En realitat el tema rotacions és un tema complicat, perquè el Barça porta dues temporades, dos mercats d'estiu, més les dues finestres de l'hivern, intentant que el fons d'armari, tan típic, sigui bo, sigui ample i que funcioni quan l'entrenador tira d'ell. I home, la primera prova on l'entrenador ha tirat del fons d'armari, doncs no va funcionar gaire bé. Al final el Barça va començar a funcionar amb els canvis a la segona part, quan va tornar una mica al pla A, no? i necessites d'aquest fons d'armari en una temporada tan llarga, tan complexa, en tants partits.
S'ha de dir que tampoc van ser rotacions profundes.
No,
dels
però...
titulars en van fallar dos, que després van sortir.
Sí. No, és que tampoc va ser... És que no va fer rotacions, va fer un parell de canvis, per tant...
El que passa és que són canvis de pes.
Sí,
són canvis
sí,
de pes.
Sí,
I clar, és...
Però esperaves que hi hagués un canvi a la defensa, no? Veure l'Engler o com a mínim que descansessin...
Aquest, curiosament, no el veus. Esperaves veure Artur i te'l vas deixar.
Sí, no
tot el que esteu dient, ahir vam fer una enquesta al Twitter del Tot Gira preguntant si els oients confiaven en el fons d'armari del Barça per fer rotacions i el 68% dels oients van dir que sí.
Que sí.
Per tant, que hi ha confiança en els suplents per donar descans.
Home, suposa que hem fet un pas endavant amb el fons d'armari. És aviat, eh? És aviat. Però ahir, per exemple, Rafinha no aprofita l'oportunitat.
No.
I era un dia en què, evidentment, el focus estava sobre ell.
I a més és curiós, perquè Rafinha l'any passat, que el va cedir al Barça a l'Inter i va arribar lesionat i li va costar entrar a l'equip, al final quan va entrar va jugar i va ser molt important a l'Inter, que al cap i a la fi s'ha fotut a la Lliga de Campions, vull dir que va tenir protagonisme en un equip important, amb un equip amb molta pressió, però és un nano que, escolta, quan ha de jugar amb el Barça no acaba de fer aquell pas endavant. I les oportunitats doncs van passant. Va ser molt sorprenent que jugués Rafinha, perquè és que no apareixia absolutament en lloc.
Però també és molt diferent tenir una oportunitat quan la resta de l'esquema, sobretot al mig del camp, és l'habitual i l'única peça que canvien ets tu, que quan resulta que treus d'aquest mig del camp, per exemple, Busquets. Clar, és molt
bé,
diferent.
És com aquell any Luis Enrique que va fer les rotacions totes juntes i va dir, home, clar, és clar, totes juntes tampoc.
No.
Hem de fer, però clar, només dos canvis, dels dos al mig del camp. No ho sé, a mi em va desconcertar una mica.
Jo recordo, per exemple, tiro una mica enrere, però a Rijkaard li agradava molt les rotacions. I jo recordo que, no sé quina temporada era, però era habitual veure fins i tot com canviava tot l'equip excepte el porter. Era un moment en què el Barça es podia permetre el luxe, excepte Messi, òbviament, de jugar amb dos equips, no? I tirava molt de rotacions. Ara Valverde és una altra història. L'altre que segurament queda retratat és, i potser desespera més d'un culer, Semedo, que no...
Però és el que deia el Miguel Ángel. Clar, el Barça ha anat intentant fitxar jugadors que havien de ser entre titulars i bons suplents. Però és que la meitat dels que ha fitxat ja no hi són. O sigui, la meitat dels que van arribar en aquella operació de va, anem a fer banqueta, ja no hi són. O els que han arribat últimament. Estan acabant jugant sempre els mateixos i els grans cracs, que evidentment aquests, com Coutinho, han de jugar, juguen i resolen la papereta. O Dembélé. Però la resta no funciona, ni Semedo em fa la sensació que és un altre d'aquests, com Diny, és a dir, no els poso tots a la mateixa alçada, però com Diny, com André Gómez, com Denis Suárez, com Paco Alcácer, tots aquests jugadors que han anat arribant i que posen més nerviós que no donen alegries.
Jo tinc més confiança en Semedo que vosaltres.
Ah,
no em pregunti,
sí?
No, sí, també crec que amb el rat del Fito Pérez, vull dir que aquí cadascú és com és. No, tinc més confiança. Jo espero que algun dia acabarà entenent a què cony juga aquest equip, perquè el que crec que li passa és que encara no ho ha entès.
A vegades tinc la sensació que és una mica pollastre sense cap.
Sí, i aleshores ell arriba a una sèrie a un lloc del camp on el lateral dret amb la majoria d'equips doncs no s'hi veu habitualment ni per fer-se una fotografia, i diu, bueno, que això ja no és cosa meva, però és que resulta que en aquest equip sí, en aquest equip li demanen que arribin allí, que passi d'allà. I a vegades que hi ha imatges que són molt gràfiques, que tu veus a Messi mirant-se'l com volent dir, però vols fer el favor de passar d'aquí? I ell com es frena, no? Quan acabi d'entendre això segurament serà més bo. Ara, per tenir, com deies tu, Diny, o Semedo, si no t'acaba agradant, perquè ja porta un any, o qui sigui, has tingut nanos del planter que has pogut fer jugar, que saben a què se juga, no crec que siguin molt pitjors. O sigui, jo quan parlo de rotacions, penso que l'altre dia, doncs, per fer el que vam fer, doncs, a lo millor era el dia perquè el Riqui Puig tingués uns minuts i començar, a lo millor, amb els Coutinhos i tot això, resoldre la cosa, i després que Riqui Puig doncs, pugui jugar mitja hora, o el dia de ja ho diré demà, de l'Oscar. Si no ho fas aquí, així, i aquí, quan ho faràs? Què t'esperes? A la semifinal de la Copa del Rei? a la jornada 27, que els punts aniran caríssims, perquè ara l'Atlètic de Madrid els va regalant, com l'any passat, però arribarà un moment en què no perdrà l'Atlètic de Madrid.
Escolta'm, que l'any passat el Barça tenia la Lliga guanyada i tampoc van descansar.
Per això t'ho dic.
Perquè compte que, és que si es posen 6 punts...
Això és el que jo no entenc. Si tu no fas la feina ara, però, quan ho necessitis...
Ja ens
no
ha demostrat més d'una vegada que no. Que no
també
li
és cert que el Barça i els grans equips de la Lliga, Madrid i Atlético de Madrid, bàsicament, tenen un problema. És que l'exigència, des d'un punt de vista de punts, és tan alta que suposo que l'entrenador en algun moment deu tenir por que l'equip perdi o es deixi punts, perquè, clar, és que estem parlant que el Barça, Madrid, Atlético de Madrid, a les darreres temporades han guanyat les lligues amb 90 punts o més, no? I això fa que hagis de guanyar cada setmana, cada setmana, cada setmana.
Es va sorprendre l'empat ahir del Madrid?
Sí. Però sobretot perquè l'Atlètic Club fins ara em semblava un equip de confiança molt mínima.
Bé, en parlàvem, no? Si recordes, al començament del partit, parlàvem que encara no era un equip Berizzo.
Ara el Madrid, a mi no... Hem parlat molt de, oi, que bé que juga el Madrid. Sí, no ha jugat malament, però de moment els dies importants no se n'ha sortit, eh? La Supercopa d'Europa i a Sant Mamés. Mm. Aquest Madrid...
Que és un partit una mica més complicat, però ahir repassàvem amb l'estadística dels últims 13 anys... El Madrid ha guanyat 9, eh?
Clar, és que el 9 Sant Mamés ja ha perdut una vegada només, i abans havia perdut una vegada l'última dècada, ho hem estat repassant. I el Madrid trobarà molt a faltar Cristiano. És que Benzema, no, Benzema ahir no va aparèixer.
Avui, per cert, ja ha marcat, finalment. Sí, ja ha fet els seus dos primers gols, a més, amb la Juve a Cristiano Ronaldo. Bé, la Lliga la deixem en stand-by fins al cap de setmana que ve, perquè dimarts arriba la Champions. Que a tu t'encanta, Garriga, la Champions.
Home, és i més tenim programa, les mans, més tenim programa entre setmana. Arguments.
El que passa que ara t'han posat els partits a les 6, 7, eh?
Però, 7. Però és el primer, només.
Sí, és veritat.
Tindrà més temps per treballar.
Ah, no, això sí. Clar. Més no tenim imatges.
Això és veritat. Mira, abans ho parlàvem amb el Canut. Té coses bones i dolentes, això del nou horari a les 7, perquè hi ha la gran incògnita de veure la graderia del Camp Nou.
Les bones...
Sempre dèiem allò, 8:45 la gent arriba tard perquè ve de treballar. Doncs a les 7, quan arribaran?
No, és que jo coses bones, més enllà de televisivament, que
com
evidentment...
Com a espectador, sí.
Home, que la canalla...
No, pots triar, vols veure més partits.
Pots anar-hi amb la canalla.
Però si l'espectador ja no serveix per bé, home. Però,
no,
perdoneu-me, eh?
La canalla hi pot anar bé, però no sé quanta gent pot sortir de casa a les 5 de la tarda per anar a futbol.
El futbol, l'espectador... O a les 6. El soci, el petitzant, que deia aquell, ja no serveix, ja no compta.
No, jo deia el telespectador, que és millor pel telespectador perquè pot veure més partits.
Ara compta el telespectador, que és el que passa.
Exacte, compta el que està a casa.
Jo no li veig gaires virtuts, eh?
A mi no m'agrada, però... al final són decisions que prenen allà a la UEFA i...
És un tema de negoci, m'imagino.
Sí, sí, sí.
Venda a l'exterior...
No, home, menys partits solapats.
I no només això, segons quines latituds europees, jugar un partit a les 7 de la tarda és molt més còmode i a la gent li va millor que no pas jugar-lo a les 9 de la nit.
L'Europa League ja adoptava aquest sistema des de fa temps.
Sí, ja des de fa 4 temps, 3 temporades. Des d'aquest trien.
Ja ens en recordem.
Bé, Champions.
Tu preguntes a la gent del carrer i t'agradaria que tornés al que tots coneixem com el carrusel. Tu t'imagines fer un tot gira?
A mi m'agrada molt.
Tot, disfrutaries com una vedella, però com una vedella en un prat. Bé, molt bé, doncs tothom votaria a favor.
Bé.
I ara hi ha un partit cada dues
però
hores.
Però tenir el Madrid una hora, el Barça una altra, el Girona... Era molt guai, però també té... És a dir, en tenir els partits separats sí que hi veig un avantatge. Perquè pots...
Sobretot la veu ara als clubs.
No, i als clubs, clar, però...
Perquè moltes vegades... I amb raó, eh? Bueno, potser em fotré aquí en un sideral que no sé si em convé gaire, no? Però a vegades es carreguen molt les tintes amb les televisions, que és cert, perquè al final les televisions paguen i han demanat d'alguna manera, no? Però els clubs, que potser al principi, ja estem parlant de fa 6-7 temporades, no els hi agradava gaire això de la dispersió horària, ara estan encantats, perquè tenen 2 hores de televisió només per ells. 2 hores en què es veu el seu patrocinador, 2 hores en què tota l'atenció està centrada només en el seu equip i no ha de compartir aquesta atenció amb ningú més, no? I, per tant, és complicat tornar enrere, entre d'altres coses, perquè la dispersió horària és una cosa que s'està produint a totes les lligues. Fins i tot les més contràries, com la Premier, doncs ja comencen a obrir la finestra 10 partits per temporada en divendres, ja no hi ha tants partits acumulats a l'horari habitual, que és dissabte a les 4 de la tarda, a Alemanya passa més o menys igual, vull dir... al final, les lligues, els clubs, com el partit de Miami, que segur que heu parlat des que va començar la temporada moltes vegades, no? les lligues van buscant, d'alguna manera, com augmentar els ingressos cada temporada. Perquè, clar, moltes vegades ens queixem que hi ha coses que no ens agraden, però no volem que el nostre club, sigui el Barça, el Madrid, el Girona, més igual, quedi enrere en aquesta batalla econòmica per sortir al mercat i poder incorporar els millors jugadors, no? Llavors, ho dic perquè a vegades s'ha d'explicar tot perquè la gent ho entengui. Vull dir, no ens agrada anar a Miami a que juguin. Vale. Però és que això reportarà uns ingressos que permetrà al teu equip, bla, bla, bla...
Fitxar a Semedo.
Sí, correcte.
I André Gómez.
Mira, no, fitxar a Semedo per 40 milions d'euros.
Exacte.
És el problema.
L'única cosa bona és que per primera vegada en 20 anys tindrà sentit aquella pregunta que a mi m'irritava bastant de avui jugar al Barça a la Champions, a quina hora? No, a quina hora sempre és... No, ja no és la mateixa cosa.
No m'agrada gaire que sigui 5 minuts abans de les 7 de la tarda.
Sí, això ens ho complica molt, eh? Quan falten 5 minuts de les 7, que és com s'ha de dir en català correcte.
Sí, però clar, això fa que obris una finestreta petita entre partit i partit perquè pugui entrar la publicitat dels patrocinadors Champions i publicitat de les televisions.
Avui ha estat bé que vingués el Miquel Àngel, que ens donés una mica...
Bueno, sí, també estarà bé que vingui. Que jo molt poc afortunat.
Però no, t'has de parlar molt d'aquest tema. Però jo vull parlar de la Champions pel que fa, diguem-ne, a matèria futbolística.
Aquella competició que guanya el Madrid.
Sí,
no?
Correcte. Aquella competició que guanya el Madrid. Abans em deia el Torquemada, ja no li toca guanyar el Madrid.
No, això fa 3 anys que ho diem.
Ja no li toca guanyar el Madrid. A qui posem els candidats per guanyar el títol? Qui poseu? A veure, Pere.
Mira, jo crec que el Barça hi serà. I també crec que hi serà el City. I no ja crec està. Que sigui el Madrid.
Val.
Perquè el Madrid, aquí és on notarà més Cristiano. Si no recordo malament, cada partit va marcar l'animal aquell. Cada partit.
No cada, però va ser el decisiu a totes les eliminatòries.
De 13 que crec que en juguen, pot ser que en juguin 13?
Sí.
Sí.
Devia marcar com a mínim 11.
No, va fer molts gols, però repartits. Però sí, era un jugador imprescindible de la Champions. Sí,
I
sí.
Això no el tindrà.
La Riga.
Doncs et diré una cosa, a mi la Juve, amb Cristiano Ronaldo, amb aquest no, animal, Juve. A mi em sembla que pot arribar lluny, el City també.
PSG, i... el...
Sí,
no
el jo el poso a la
potser
llista.
Sí,
eh?
Potser també.
És la gran incògnita, aquest PSG, que mai arriba de fer el pas.
Primer perquè ha d'arribar la temporada que acabi de trencar, no? I que passi la tanca dels vuitens o dels quarts de final, que fins ara és el sostre europeu d'aquest nou Paris Saint-Germain, no? I després perquè té un jugador que és una autèntica bogeria. Jo tinc la sort de poder veure'l cada setmana, i el d'Mbappé és un escàndol, vull dir, és... evidentment, quan el Paris Saint-Germain va fitxar Neymar, tothom parlava de Neymar, i aquí a Barcelona parlava molt de Neymar, perquè el va fitxar el Paris Saint-Germain procedent del Barça, però Mbappé porta camí d'estar a l'alçada dels grans, grans, grans del futbol mundial, si no ho està ja, eh? I jo espero que el Paris Saint-Germain faci el pas, a més ha incorporat un nou entrenador, que és un bon entrenador, i després, que diu el Pere i el Garriga, el Barça, el Madrid, encara que amb Cristiano ja veurem, la Juve, el City, el Liverpool, que està jugant molt bé en aquest inici de temporada, bueno, una mica els de sempre, i el Bayern, doncs, dubtes també amb el Bayern.
Quants partits heu vist del PSV Eindhoven?
Cap.
A la vida.
Home, el del Barça, de Sergi Barjuan, que va recuperar la pilota.
Abans hem parlat amb el Pol Llong, jugador català del Willem II, i jo, innocent de mi, li he dit, és que és molt difícil veure partits de la Lliga Holandesa, fan poquets.
A Espanya no es pot, ja, des d'aquesta
temporada. I m'ha dit, els meus pares sí que els veuen.
Jo he estat buscant i...
No sé com el deuen veure.
Són pirates.
Sí,
no ho diguis tan clar, perquè n'hi ha algú a casa seva. Estan abonats a una plataforma holandesa.
Ahir amb el Xevi i amb l'Oriol, i amb el Benet vam estar intentant, com carai podem veure l'Ado Den Haag PSV, va ser impossible.
Fins a la temporada passada es podia veure, sí, perquè Movistar Plus donava la Eredivisie, però des d'aquesta temporada no es pot veure a Espanya. I aviam, clar, si ets una mica, jo és que sóc un torpe absolutament amb el tema d'internet i del qual, però la gent ho veu...
No, jo t'ho dic perquè, clar...
Malauradament, per les televisions, la gent ho veu molt fàcil.
Coneixem el Chucky Lozano, perquè va fer molt bon mundial, el mexicà. Coneixem, òbviament, el seu entrenador, Marc Van Bommel,
que
serà recordat sobretot per aquelles botifarres al Bernabéu, i pel canvi a la final de París. Però poca cosa més.
home, que és un clàssic d'Europa, que ara...
Molt està... jove, un equip molt jove, ens deia el Torque.
Sí, no, no crec que sigui el rival... De fet, és el rival més assequible, però clar, normalment la Ventafocs era un equip de l'est que deies, bé, 7-0. Clar, no guanyarà 7-0 a un equip holandès. Llavors, a mi em preocupa la Champions, perquè ja no tant perquè si el Barça es classifica o no, que entenc que sí que es classificarà, ja veurem si primer de grup, però a mi em preocupa pel desgast. El desgast que implicarà, perquè no hi haurà, crec, cap partit de tota la Champions que el Barça es pugui dir, bé, avui pots anar tranquil. O sigui, jo crec que fins l'última jornada estarà disputant-se si queda primer o segon, i no hi haurà cap partit fàcil. Ni fàcil, ni que s'assembli a fàcil. I és molt, molt perillós no començar guanyant, per tant...
Avui
m'ho prendria molt seriosament.
Els companys del periòdic han fet una entrevista al Joan Domènech a Marc Van Bommel, i deia que ell és fidel al 4-3-3 i que no pensa, diguem-ne, tirar-se enrere al Camp Nou, i que ell serà fidel al seu ADN.
Doncs això està molt bé, perquè això parla molt de la seva manera de veure el món, i a més el Barça li va collonut. Jo crec que el pitjor error que es pot cometre és el que he comès jo, quan he dit que era la Ventafocs del grup.
Perquè, no, home, ho és, però és una Ventafocs sí, bastant arreglada.
Han fallat més Inter i Tottenham. És veritat que les seves lligues són més dures que no pas el PSV.
Però quan tu dius que és la Ventafocs del grup, estàs fent el mateix que vam fer quan parlàvem del partit de la Roma.
Ai, calla.
No, entén-me el que vull dir. Avui el més tonto fa rellotges.
Sí.
Avui el més tonto fa rellotges. I si tu resulta que ets molt bo, però no estàs a nivell del tonto corrent, i no et prens el partit igual de seriós que se'l pren el tonto, comences el partit a la mateixa hora que comença el tonto, pot tenir un problema del 15.
No, i parlem del campió holandès, eh?
A més, resulta que el tonto, que no efectivament, fa rellotges.
No és el Bate, no és el Victoria Pilsen, clar,
no és el tercer de la Lliga de Letònia, és el campió d'Holanda.
No és el... Sí, sí.
Una Lliga que ha baixat molt el nivell a les darreres temporades, però l'Ajax no guanya la Lliga per culpa del PSV des de fa 2-3 temporades, per exemple, i l'Ajax és un equip... per motius obvis també, que Barcelona està molt mitificat, a Barcelona i al futbol europeu, perquè ha guanyat lligues de campions o copes d'Europa. Però, a priori, és un partit... Jugues al Camp Nou, jugues a casa teva contra el rival més dèbil, jo crec que el Barça ha de guanyar.
A priori sí, per tant...
I també dic una cosa, el grup, que és complicat, perquè ho és, perquè està l'Inter, perquè està el Tottenham... Són equips, sobretot el Tottenham, que encara li falta una mica de pozo europeu, si em permeteu
l'expressió. Millor agafar-los ara. Millor agafar-los
ara. Sí, com era l'any passat amb el Madrid.
Sí, però són equips...
Semblava que havien de guanyar la Champions quan es van trobar.
Ja, però...
I després
jo,
no.
Jo veig favorit el Barça, i l'Inter és un club tan estrany...
Molt irregular en aquest inici de temporada de l'Inter.
Pot passar qualsevol cosa amb ells.
Bé, això ho explicarem dimarts. Tinc ganes demà de sentir el Club de la Mitjanit. Al Tot Costa també hi seràs demà, Pere?
Sí.
Molt bé, doncs demà hi ha Champions, Champions, demà sentirem rodes de premsa.
Callo. Un jardí que no em podré sortir.
Sentirem el Pere al Tot Costa demà molt amb Champions, amb les prèvies d'aquest partit de dimarts, i òbviament el Club de la Mitjanit demà, i dimarts, amb un postpartit...
Estrany, amb l'hora que ha acabat fa 2 hores
Bé, però podreu treballar amb tranquil·litat.
Un delicatessen.
Molt bé.
Pròxims
partits, Miguel Ángel, Abein.
Mira, Inter-Tottenham dimarts.
Molt bé, Inter-Tottenham. Millor que el Valladolid a la vez, eh?
Ajax,
a 8:45, perdona.
No, a les 7 de la tarda.
També?
Sí. Ajax, AEK, i dijous, Dudelange-Milan.
No està malament. No està malament.
No entenc per què fan coincidir el partit del grup amb horari. És a dir, si fan aquest horari doble...
Estaria bé que... Exacte. Que tingués jo també ho he pensat. Inter-Tottenham que sigui les 9 estaria bé. Que els creuéssim, no?
Pels altres, diguéssim, hòstia, doncs mira, aquest partit encara el veuré.
Li podies fer un mail al senyor...
Ceferín.
Bueno, anem a la mateixa peluqueria, quan el vegi a...
Pere Escobar, Francesc Garriga, Miguel Ángel Román, un plaer, moltíssimes gràcies. Pausa i escolteu, estigueu atents, perquè després de la pausa arriba el Jovany amb la seva nova secció d'Humor al Tot Gira.